Va, una estona per xerrar de medi ambient aquí al 107.9 FM, radiovillaformentera.cat. Ho fem sobre Eivissa i parlarem amb el conseller de camp del Consell Insular de Llevaina, en Miguel Baricat. Hola, conseller, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està arribant a Eivissa a aquest tram final d'agost?
Bé, com supos, com a Formentera, sempre amb unes illes al bord del col·lapse, amb cada volta més visitants, i hi ha unes infraestructures que estan fora de si. És difícil, com tots els estius, però confiem en que amb unes mesures que a mig plaç estem prenent entre tots, la cosa millori.
Quan diu infraestructures que estan fora de si, és a dir, al límit de desbordar-se, a què refereix? Depuradores, carreteres?
Bueno, ja ho sabem, pràcticament totes les infraestructures públiques amb dues illes, que amb un número de distants que està per damunt de la capacitat de càrrega, no només mediambiental, sinó, com deia, social, i lògicament les infraestructures sanitàries, policials, ambientals, ja siguin depuradores fora de capacitat de depuració, abastiment d'aigua, etcètera, etcètera, està sempre en el límit i moltes voltes fora de la capacitat de gestió.
Quina és l'opció per la que vostè aposta? Ampliar aquestes infraestructures o potser limitar, doncs, el número de persones o d'oferta turística que es presta per evitar aquesta ampliació?
Bé, com vostès ja saben, jo som conseller d'Agricultura i Pesca, Ramaderia i Medi Ambient del Consell d'Eivissa, però també estan formant part d'un govern de coalició. Amb el PSOE, en aquest cas, o pertany a Guanyem Podem, i nosaltres sí que tenim una opció clara pel decreixement, d'acord? Però sobretot perquè és l'única via realment de garantir que, mentrestant, es puguin construir unes noves infraestructures, puguem gestionar correctament aquest territori. Hem aconseguit fer una sèrie de mesures importants, intentar limitar a través de l'ordenació del territori, inicialment amb la reelaboració d'un nou PTI i sobretot la limitació dels habitatges en sol rústic, especialment en àrees de risc d'incendis. Pensem que actualment, és una qüestió també, hem de dir, autonòmica dels ajuntaments, s'han d'actualitzar pràcticament, renovar totes les depuradores de la illa. Jo ja fa molts anys que treballava de agent de Medi Ambient i com és precisament un cos que es dedica, entre altres qüestions, a fer les analítiques, a prendre les analítiques de les depuradores de l'Eia, i jo ja coneixia, d'arribar aquí, que lògicament estàvem fora de capacitat de depuració pràcticament des de començaments de l'estiu. És a dir, tenim unes infraestructures que no han arribat. Refrenar la limitació d'entrada de visitants, saben que Formentera du unes quantes passes endavant d'Eivissa, té molts de problemes legals, amb la qual cosa, inicialment, la forma, mentrestant no canvi un marc normatiu nacional i europeu, la millor forma de limitar és a través d'un sostre dels llits turístics, sí, que ha quedat completament rebentat precisament per aquest nou model de comercialització turística online, i també a través de l'ordenació del territori, a través d'aquells mecanismes indirectes.
I la possibilitat de limitar l'entrada de vehicles?
Bé, com ja la deia, realment amb el marc normatiu actual sembla difícil. Difícil. Hem de tenir una cobertura, és una qüestió que hom no coneix fins que treballa dins de l'administració o dins de la política, i és que la legislació es comporta d'alguna forma com aquestes muñeques russes, no sé si se'n recorda, les matriusques, en les quals unes nines més grosses van envoltant altres més petites. I la legislació, d'aquesta manera, moltes voltes les administracions locals necessiten la cobertura d'una normativa supraautonòmica o autonòmica que els doni cobertura a les seves accions. Ara, per ara, aquesta normativa no la tenim. Sabem que després la Unió Europea comença a tenir també problemes de saturació. Una forma de la limitació dels visitants, igual no tota la illa, ja l'han intentat d'alguna forma, és limitar l'accés de la gent en vehicle, ja dins de la mateixa illa. Aquí a Eivissa ja ho han intentat el municipi de Sant Antoni, amb una limitació de l'entrada de vehicles per motius de seguretat. És a dir, una volta que descobrim que és molt difícil limitar l'accés de la gent que ve a visitar-nos de fora, que està una mica fora del nostre abast, encara que no de la voluntat política, un dels mecanismes que tenim per evitar la massificació és redistribuir els fluxos dels visitants dins de l'illa. I una de les eines que tenim és precisament la seguretat en els accessos. Tenim llocs que estan molt massificats, en cas d'un incendi o una emergència, entre d'ambulàncies no poden arribar-hi, degut a la quantitat de vehicles que tenim els accessos, i pues, hem de fer com s'ha fet a Formentera també. Per qüestions, lògicament, de seguretat, també aconseguim de recluc una millora de la qualitat paisatgística.
D'aquí a pocs minuts podrem xerrar amb un responsable de la plataforma ciutadana Prou Pitiuses en Acció, no? Ja fa dies que també van entrar a Ràdio Illa i van denunciar una certa impunitat d'alguns establiments, com per exemple els beach clubs, no?, que posen la música molt alta a les platges, o inclús alguns establiments que posen música alta doncs, també a l'aire lliure, doncs, molestant veïns, siguin residents o turistes. Està d'acord en que hi ha impunitat per part d'alguns, sobretot negocis, a l'hora de posar la música molt alta i provocar importants molèsties per remors?
No seria just si no reconegués, perquè ja he dit que jo abans havia treballat com a agent de medi ambient, precisament al Parc Natural de les Salines, i on vaig patir personalment aquesta impunitat. Hem de tenir en compte també que, malgrat que la gent pensi que no es fa res, realment moltes voltes s'aixequen actes contínuament de denúncia, en aquest cas són els ajuntaments, els beach clubs, en aquest moment era jo com a agent de medi ambient, però realment passa com un mal veí. Tenim un problema de mal veïnatge. En les comunitats de veïns sempre podem tenir un veí que no compleix les normes, però a voltes aquests veïns tenen molts adults i tenen advocats, amb la qual cosa es poden permetre perllongar més enllà dels raonables sancionadors, no sé, o són gent que paga la multa directament i continua la seva activitat infractora, o són gent que ve pues, el seu equip d'advocats a treballar, perquè bon, hi ha molts de negocis que són tapadores, s'ha dit clarament, n'hi ha negocis civils que són tapadores d'altres activitats il·lícites, com blackjack de dolers, i tenen una potència econòmica que els permet pues, alegar multa, arribar a les concessions administratives o, si és precisa, a instàncies judicials superiors i perllongar en el temps aquestes activitats. Teníem també un problema que, en aquest cas, amb el govern balear, el nou govern ha estat poc àgil, és que durant l'anterior legislatura el govern balear va desmuntar una sèrie de reglaments sancionadors per deixar-los sense efectivitat, tant de la llei de turisme, activitats, etc. Per exemple, el tema de les festes il·legals, el tema dels espectacles, se va reduir substancialment el sancionador. A dia d'avui, que jo considero que és una errada, el Parlament no ha tornat a donar-li força a aquests reglaments sancionadors. Amb cosa, els ajuntaments es troben que no poden tancar cautelarment un negoci quan està fent les coses malament. És a dir, aquesta gent, quan té una potència econòmica, ve un policia municipal, signa l'acte, el responsable, i continua. Aquest fet és el que ens està provocant aquesta sensació, lògica d'impunitat, que ha fet que, lògicament, a un truc com Ibiza, que sempre m'ha acollit bé als turistes, hagin aparegut pues, a aquesta plataforma amb tota la raó del món que reivindica un gaudi del domini públic i també que acabi amb aquesta sensació de contínua d'impunitat.
Bé, alguns problemes més concrets, com per exemple el Parc Natural. Aquests dies veiem doncs, que els cotxes estan doncs, accedint a zones restringides, com per exemple la de Cala Codolà, és zona de Parc Natural, una zona d'alt valor mediambiental, i amb vehicles que hi aparquen, saltant-se una tanca que va desaparèixer fa unes dues setmanes, i no només hi aparquen, hi ha alguns que fins i tot hi resideixen en alguns vehicles d'habitatge.
Sí, efectivament. Mira, és un problema que, a més, que conec molt bé, perquè com jo l'he dit, jo vaig ser pràcticament durant 10 anys agent de medi ambient del Parc Natural, on feia aquests itineraris regularment. Aquestes tanques es van col·locar fa uns anys precisament per a protegir una zona d'una relicta i una vegetació de cobles, que és molt important a nivell natural. Permeti que em corregi, si no és Cala Codolar, que tenim una Cala Codolar d'ella, sinó la Platja d'Escodolar.
Ai, perdó, sí.
I bé, el problema que tenim és que inicialment també hi havia un xiringuito que afortunadament l'Ajuntament, per indicació del PAS, ja va fer descompareixer, que feia que entrés contínuament gent. Amb una vigilància contínua, que ara mateix els agents de medi ambient estan en quadres, permetia que hagués un itinerari de vigilància i contínuament cada dia, cada dos dies, passava una gent i si hi havia gent que havia obert la tanca o l'havien desposat, feia fora la gent. Això actualment per un tema de limitacions de personal que ja acudeix a moltes bandes d'Eivissa i Formentera, és a dir, tenim un problema de contractació pública enorme que ens impedeix gestionar correctament una pressió turística major, és a dir, tenim més gent per gestionar més gent, fa que lògicament aquestes àrees queden desateses. Jo precisament aquest dijous tinc una reunió amb el director general de Biodiversitat on, entre altres assumptes, tractament amb aquest de la platja d'escola. No només aquest de les tanques d'escola, sinó l'existència d'una plataforma per a pallots en el cap d'Esfalcó, que va ser atorgada en el seu moment, entenem que il·legalment, i que està afavorint una sobrefrecuentació precisament de llots a un lloc molt delicat, que és sota el penya-segat de Cap d'Esfalcó, on abans no existia aquesta pressió. Han passat més de 3 anys amb aquesta concessió, que entenem que és de Lula de Pledret, i demanarem, lògicament, al govern balear que demani finalment la retirada d'ofici d'aquesta concessió.
Sí, però el problema de fons de que falten agents de medi ambient o agents de l'autoritat que facin complir les normatives...
Efectivament.
Seguirà,
jo
no?
insisteixo que em fa molta pena dir-ho, perquè comparteixo, a més, la indignació de tota la gent de la plataforma de Prou i de les organitzacions conservacionistes, però és una cosa que ara mateix depèn d'un canvi substancial de les normatives, d'acord, dels reglaments sancionadors, i sobretot, és un tema de gestió sobre el territori. Precisament, mire, fa uns dies, per posar-li com a exemple, sentíem a la ràdio que AENA havia comptat amb 11.000 persones de personal, i el tràfic havia passat de 150 milions de passatgers, havia passat a 250, no sé, una barbaritat anualment.
Sí.
Bé, pues, en aquells anys, en aquest pic que havia pujat, havia disminuït el personal en 7.000 persones.
Caram.
D'acord? No se pot donar un servei. Hem d'entendre que nosaltres tenim les administracions locals, tenim precisament un funcionari d'habilitació nacional, la missió de la qual és precisament vetllar perquè la legislació nacional es compleixi. La legislació nacional actual, que és la llei Montoro, impedeix la contratació de nou personal. Aquesta és la trista realitat.
Sí, i aquí a Formentera sabem bastant bé pel tema de la policia local, també.
Efectivament, les policies locals, és a dir, estan atenent a més visitants que mai, en canvi no podem créixer proporcionalment. Amb la qual cosa, clar, un territori no, és evident que no se pot posar un policia davant de cadascuna de les activitats o dels jocs que fondegen, però s'ha de mantenir una pressió suficient sobre el territori, una presència contínua. I actualment aquesta presència no és prou.
Per cert, conseller, ja per anar acabant, el Consell de Vista té clar en quines zones possibilitarà el lloguer turístic? Perquè de moment només Sant Joan s'ha declarat a favor d'aquesta modalitat de lloguer vacacional.
Bé, aquí també m'agradaria una volta més aclarir que parlo com conseller de Medi Ambient, però també com a membre d'un equip en coalició. Precisament, ja sabem que, malament entrant en coalició, les qüestions s'han de negociar i s'han d'arribar a acords. Moltes voltes no són les mesures que a uno li agradarien. Com a grup, la mesura de Guanyem Podem sempre ha estat clara, és una prohibició total de l'alquiler residencial, que no, per a l'equilibri que tenim precisament de l'equilibri dels partits del govern, no ha estat possible arribar a aquesta mesura, i en principi queda a l'abast dels ajuntaments. Pareix que només Sant Joan té precisament algunes zones on pareix que ja se poden estar produint aquest lloguer turístic i estarien interessats en delimitar una zona. Nosaltres, jo considero personalment que és una errada, perquè realment tenim un problema molt seriós a la vivenda, en aquestes illes. Ja dic jo com a agent de medi ambient, aquest problema no em resulta nou. Jo fa molts anys, no és d'ara, me trobava contínuament amb treballadors que estaven vivint en zones de bosc, en zones marginals, en zones periurbanes, en unes condicions de pobresa estructural.
Estem parlant de treballadors, gent que té feina i té un sou al mes i havien de viure en aquestes situacions.
Sí, però bueno, ja sabem, vostè segurament ja coneix que l'esforç salarial, precisament per l'accés a l'habitatge, referent al salari mig en Espanya, està entorn al 70%, que és una barbaritat, quan a Europa està sempre al voltant del 30-40%, és a dir, si un cobra 1.000 euros aproximadament, dedicarà 300 o 400 euros al lloguer, que ja vostè em dirà quan hem sentit aquests lloguers a Eivissa, fa molts anys que no els hem sentit, i segurament aquesta xifra del 70% és superior. Jo tinc un munt de com vostè que és periodista, pues, tenim molta gent al nostre voltant, també hi vivim i formenterencs, que en el seu moment els pues, seus pares ja no tenen propietats, que tenen verdaderes dificultats per a viure. Tenim una pobresa estructural, a més, arran precisament del preu de l'habitatge. Aquesta pobresa que tenim ve per aquells dos factors limitants de l'economia familiar, que un seria uns salaris molt baixos i, per altra banda, un esforç d'adquisició o de lloguer de l'habitatge molt alt. Amb la cosa, el remanent que tenim les famílies per sobreviure a fi de mes és pràcticament nul, i ja no dic la possibilitat que tenien abans les famílies treballadores de tenir un petit matalàs econòmic per a fer front a un imprevist, com una reparació d'un cotxe, un viatge per a veure un familiar malalt o que està a punt de morir.
Sembla mentida, no, conseller, tenint en compte que estem vivint uns darrers anys, unes darreres temporades turístiques de rècord, hem obert un període de vaques grasses, però aquests problemes de pobresa estructural segueixen incrementant-se, les PTUs estan a Formentera com a Eivissa.
Sí, clar, aquesta pobresa està repartida desigualment, perquè bueno, ja sabem que, degut a que s'ha permès precisament construir en sòl rústic, s'han creat dos classes diguem, econòmiques molt potents a Eivissa, a més dels empresaris, que a través del seu esforç, lògicament, creen una economia més potent, s'ha creat una classe de rentistes, que també vostès coneixen a Formentera, de gent que viu única i exclusivament de jugar, de jugar a més a preus que considera que són abusius. I després una ampla escapa de la població que tenen dificultats, com li dic, a arribar a la fi de mes. Clar, és un problema molt complex d'abordar, degut també a aquesta manca de personal crònica de les administracions, d'inspectors turístics, en aquest cas. És un tema també de reorganització interna del treball, el que lògicament pot ser mecanitzat a través de... Ja sap que el Consell precisament comunicava el president, Vicent Torres, que esperem que se recuperi prompte i estigui prompte amb nosaltres. Va encarregar precisament un motor de búsqueda que d'alguna forma deslinda i que és una eina que va començar a funcionar com pràcticament com una màquina de disparar, perquè d'alguna forma filtra matemàticament tots els lloguers anunciats en diferents portals que tenim a l'Eivissa.
Miquel Bericat, conseller de Medi Ambient d'Eivissa, gràcies per xerrar amb Formentera aquesta estona.
Molt bé, moltes gràcies, i volia també en aquesta ocasió donar l'enhorabona a la plataforma.
Espera, conseller, que no l'hem acabat de sentir, quin era el missatge final que deia?
Sí, m'havien dit que dins de poc parlarà la representant de la plataforma de Prou, i simplement volia comentar que és una gran notícia que la població d'Eivissa es comencés a mobilitzar contra els abusos en el domini públic marítim terrestre, i que també des de les administracions necessitem gent que estigui espitjant precisament perquè nosaltres puguem fer la feina cada volta millor.
Gràcies, conseller, fins aviat.
Molt bé, fins aviat.